amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana l'Ajuntament de Ripollet ha presentat les dades del Pla de Seguretat Local, on s'explica que en els darrers 2 anys s'ha reduït la sinistralitat a la vila. En uns instants parlarem amb l'inspector en cap de la policia local, Vicente Pacheco, per parlar d'aquestes dades. Repassem ara d'altres temes de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
L'artista local Benja Villegas presenta aquesta tarda la seva primera novel·la a Ripollet. Amb ell mateix hem conversat des de la seva primera experiència literària.
I també conversarem amb Pilar Soteres, responsable del programa de salut sexual i reproductiva del CAP2 i que recentment ha presentat també el seu primer llibre sobre l'embaràs.
L'Associació en Memòria de les Víctimes del Feixisme presentarà una moció al ple en favor de la querella argentina contra el franquisme.
L'obra tèxtil d'Aurelia Muñoz es podrà veure al Centre Cultural fins al 6 de gener.
I dilluns s'inaugura la mostra Interpretant la llum, 4 mirades, obra gràfica de 4 autors.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt final a l'info d'avui divendres 15 de novembre de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Segons un estudi realitzat pel Servei Català de Trànsit del municipi, a partir del Pla Local de Seguretat Viària de Ripollet, la sinistralitat a la vila s'ha reduït en els darrers 2 anys. Per parlar-ne, tenim a l'altre costat del telèfon el cap de policia local, el Vicente Pacheco. Vicente, buenas tardes.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Moltíssimes gràcies per atendre. Sabemos que vais muy liados, estáis muy ocupados, así que mil gracias por estos minutitos para el informativo.
Gracias a vosotros por llamarnos.
Bueno, para empezar... explícanos un poquito cómo valoras este estudio de los datos que se han recogido de Ripollet.
Pues la verdad es que es un estudio que se empezó a hacer en el año 2010, porque la Dirección General de Tránsit se dio cuenta de que en los accidentes en las vías interurbanas habían disminuido de forma considerable, pero que en las vías urbanas no solamente no habían disminuido, sino que habían aumentado. Por lo tanto, a nivel de toda Cataluña, la Dirección General de Tránsit empezó a elaborar planes de seguridad viaria de forma local en todos los municipios, con el objetivo de reducir la siniestralidad y la accidentabilidad de los accidentes, ¿no? Entonces, en Ripollet se hizo el primer plan de seguridad viaria en el año 2010 y la revisión de este plan se hizo en el 2012. Los resultados que hemos obtenido hasta ahora son muy positivos, ya que estamos en una media de accidentes muy por debajo de lo esperado. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de heridos graves hemos bajado de tener 12 accidentes con heridos graves en el año 2012, en el año 2011, a tener 5 accidentes en el año 2012. La siniestralidad en el tema de fallecidos prácticamente es cero, y de heridos leves de 76 hemos pasado a 58, con lo cual las expectativas que teníamos para conseguir en el año 2014, que era el periodo comprendido que abarcaba todo el plan, prácticamente lo hemos conseguido ya en el año 2012. Uh-huh. Y aún nos quedan 2 años para poder seguir trabajando.
Uh-huh. Es lo que te iba a decir, que todavía esto continúa hasta el 2014, o sea que todavía se puede mejorar más, ¿no?
Exactamente. Si ya los objetivos que nos marcaba el plan de seguridad viaria en el año 2010 los hemos conseguido en el año 2012, suponemos que podremos mejorar todavía mucho más la estadística de accidentabilidad y siniestralidad.
Uh-huh. En el estudio también habla de que se han detectado unos puntos negros, que se dice, de más siniestralidad en el municipio, y que se han hecho o que se harán algunas actuaciones. ¿De cuáles se trataría, por ejemplo?
Pues tenemos algunos puntos de concentración de accidentes, que un punto negro de concentración de accidentes es donde se producen 3 o más accidentes de circulación en el mismo año. Entonces tenemos unos puntos negros como pueden ser la calle Padre con calle Tamarit, calle Paco Asals con Doctor Vergós, Rambla Pinatons con Palausit, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se han ido tomando para eliminar estos puntos negros de accidentabilidad? Pues se han hecho cambios en la señalización vertical y en la señalización horizontal. Se han repintado todas las marcas viales, pasos de peatones, líneas continuas, se han reordenado estacionamientos, se ha reorganizado las modificaciones de estacionamientos y de los sentidos de circulación. Urbanísticamente, por ejemplo, se han ampliado aceras, se han reubicado contenedores, se han puesto pilonas en cruces para tener una mayor visibilidad. etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que cuando se habla de vamos a mejorar el tránsito en el municipio, y la gente siempre dice en la calle, ah, van a poner más multas, y no ha sido el caso. Se han hecho muchas mejoras que no han tenido por qué pasar necesariamente por aumentar el número de sanciones.
Correcto. De hecho, el descenso en sanciones viene siendo paulatino en los últimos 2-3 años. De 6.400 sanciones que se pudieron imponer en el año 2010, hemos ido bajando de una forma gradual. Lo que sí se ha actuado en puntos negros donde hace falta una mayor disciplina viaria. Y se ha actuado quizás con más contundencia y de una forma que no hace falta poner una sanción, pero sí que has hecho una prevención. Y la prevención es ir pasando por esas calles. Y evidentemente cuando la gente que está mal estacionada ve la patrulla, pues automáticamente ya marcha. O bien se han colocado elementos disuasorios para que se puedan evitar los estacionamientos indebidos.
Uh-huh. Vicente, ya para acabar y no molestar de más, uno de los apartados que también destaca el estudio es el Plan Municipal de Educación. Valóranos un poquito el trabajo que se ha hecho durante todos estos años con los niños de Ripollet.
Sí, tenemos un monitor, igual que en todos los municipios, un monitor de educación vial. Y este monitor pues pasa por todos los colegios y hace una serie de charlas de educativas en todos los colegios en quinto de primaria. En total han pasado un total de 1.915 alumnos en primaria, en ESO y en formación de grado medio. En los institutos normalmente lo que se suele hacer son charlas de control de ciclomotores, del uso del casco sobre todo mentalizarles el riesgo que conlleva la conducción de ciclomotores, que es la edad típica de que empiezan a conducir los chavales, por el tema del consumo del alcohol y de los estupefacientes. Entonces, es muy importante que se tomen medidas a nivel urbanístico, a nivel de disciplina viaria, pero es mucho más importante que la gente que va creciendo, los chavales que van creciendo, estén mentalizados de realizar una conducción segura y de que sepan correctamente las normas de circulación para que cuando sean mayores las puedan ir aplicando. De hecho, lo que nos estamos encontrando muchísimas veces es que los mismos niños corrigen a los padres. Papá, ¿por qué arrancas o por qué pones el coche en marcha si todavía no te has puesto el cinturón de seguridad, ¿no? Y eso es muy importante porque los mismos niños van mentalizándose de que realmente tienen que asumir una serie de conocimientos que van a practicar y ya lo están practicando cuando están corrigiendo cosas que realmente los adultos no estamos haciendo correctamente, ¿no?
Uh-huh. Pues Vicente Pacheco, cap de la policia, alcalde de Ripollet, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por los resultados del estudio y por vuestro trabajo día a día en las calles del municipio, y estamos en contacto para valorarlo al final del 2014, a ver cómo ha ido el plan. Muchísimas gracias.
Estupendo, muchas gracias a vosotros.
Buenas Adiós. Tardes. El passat 14 de novembre el ple del Consell Comarcal va aprovar el pressupost per l'exercici 2014 per un import de 16.367.000 euros. Es tracta d'un pressupost basat en la racionalització i adequació de les despeses a les necessitats. És per això que es dedicarà un 74% d'aquest pressupost a l'àrea de benestar social i educació.
D'altra banda, la despesa en inversions s'incrementa bàsicament pel projecte de prevenció d'incendis i promoció de la biomassa aprovat pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses el passat mes de juliol. El pressupost del Consell Comarcal va ser aprovat amb els vots dels grups comarcals del PSC, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana de Catalunya, i els vots en contra del Partit Popular i l'ESCAP.
La Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme presentarà a través dels grups municipals del Compromís per Ripollet, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, una moció al ple municipal per condemnar els crims del franquisme i donar suport a la querella oberta a Argentina. El text, a més de condemnar la sublevació militar del 36, també denuncia l'assassinat de ciutadans i ciutadanes de Ripollet, tant per afusellament com als camps d'extermini.
Jordi Font, president de la comissió, explicava ahir dijous durant la roda de premsa de presentació que moltes entitats i institucions hi estan donant suport.
Aquí el que es tracta és de donar suport a aquesta querella, i per això s'estan mobilitzant els partits, les entitats que defensen les víctimes, perquè es manifesti la societat espanyola o la societat catalana en favor d'aquest judici, no? I s'utilitza un dels recursos, que són les institucions públiques, i en aquest moment podem dir que la cosa avança i bastant ràpida, no? En el sentit que a hores d'ara, per exemple, podem comptar que el Parlament d'Andalusia s'ha mostrat ja a favor, el Parlament Basc, molts ajuntaments.
Jutges i advocats argentins, amb el suport del mateix Parlament, han iniciat un procés contra els criminals franquistes, una querella que cada dia va augmentant, ja que familiars de moltes víctimes estan afegint-se a la demanda. El govern argentí ha facilitat molt aquesta tasca, tal com explica Jordi Font.
L'estat argentí ha habilitat els consulats i els cònsuls perquè siguin albacees o agents judicials d'aquesta causa. És a dir, qualsevol persona que tingui unes dades concretes familiar, ha de ser familiar, que vulgui denunciar a un dels afusellats, morts o víctimes de la dictadura, es pot personar al consulat d'Argentina. O sigui, evidentment, tot això té un procés, hi ha un procés d'assessorament.
Font també va destacar que aquesta querella, avalada també per les Nacions Unides, podria no només condemnar persones, sinó que també podria afectar empreses que durant el franquisme es van beneficiar dels treballs forçats.
D'altra banda, el proper dimecres, la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme organitza una xerrada local sobre aquesta querella.
Serà a les 8 del vespre i comptarà amb la presència de Felipe Moreno, membre de la xarxa catalano-balear de suport a la querella argentina.
D'avui fins al proper 24 de novembre se celebra a Catalunya la 18a Setmana de la Ciència. Durant aquests dies se celebren moltes activitats de divulgació científica arreu del territori de forma coordinada amb la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació i el Centre de Recursos Pedagògics. Dimecres vinent, el Teatre Auditori acull una conferència sobre els forats negres.
A Ripollet se celebrarà la conferència El forat negre de la ficció i especulació a la realitat, que anirà a càrrec de Roberto Emparan, professor d'investigació de l'ICREA. Serà a 11:45 del migdia. El forat negre, presó absoluta de la llum, format de res més que espai i temps distorsionats, és una de les idees més fantàstiques que mai ha imaginat la ment humana. Encara que es van necessitar moltes dècades per arribar a entendre els forats negres com a conseqüència inevitable de les lleis físiques, en l'actualitat juguen un paper central tant en astrofísica com en les teories proposades per descriure l'espai i el temps al nivell més fonamental. Començant amb una conseqüència sorprenent de la llei de la gravetat de Newton, durant la conferència es podrà veure l'evolució d'aquesta idea seguint els passos d'Einstein fins a arribar a les propostes de Stephen Hawking.
Demà dissabte, a partir de les 11, la Casa Natura inclou dins la seva agenda de tardor una nova edició del FEM de Científics, una activitat inclosa en el cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans.
Organitzada per l'Àrea Metropolitana i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient, l'activitat consistirà en una taula plena de propostes per experimentar amb els elements de la natura al parc, l'aigua, les plantes o la sorra, per exemple.
D'altra banda, el proper 20 de novembre i amb motiu de la celebració de la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, la Regidoria de Medi Ambient ha organitzat un taller sota el títol de l'Hort a la cuina.
Es tracta d'un intercanvi de trucs i idees per cuinar de manera més sostenible. Consistirà en una breu explicació de l'horta a l'hivern a càrrec de la cooperativa Jardinet. Després es parlarà de quines verdures es poden conrear i com es pot planificar la plantació per aprofitar millor els productes. S'explicaran també quins mètodes es poden utilitzar per conservar tots aquells fruits sobrants que no es poden consumir immediatament. Paral·lelament s'introduiran algunes idees per tal de minimitzar els residus a la cuina, objectiu que cal contemplar ja des del moment de la compra dels productes. També s'explicaran algunes nocions sobre el compostatge i la producció d'adob orgànic casolà com a autogestió dels residus produïts, incloent-hi un apartat que tingui en compte l'aprofitament de les restes de menjars cuinats prèviament, la cuina de sobres.
L'Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Ripollet ha organitzat pel proper dimecres dia 20 un taller d'antiestrès amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
Serà a càrrec del doctor Brock McCarthy, un reputat quiropràctic que de manera gratuïta orientarà els assistents sobre com millorar la seva qualitat de vida a través de la quiropraxis. McCarthy, nascut a Austràlia, té 3 llicenciatures en Ciències de la Salut i ha viatjat per tot el món aprenent dels millors especialistes d'aquesta disciplina. Actualment viu a Barcelona i treballa amb atletes d'ordre mundial, nens, dones embarassades o gent gran.
L'Assemblea Local Creu Roja Cerdanyola Ripollet-Montcada ha endegat un any més la campanya A l'hivern tampoc ens oblidem de tu, amb l'objectiu de recollir mantes, jaquetes i abrics, mitjons gruixuts i guants per després distribuir aquesta roba entre les persones que no disposen de recursos i la necessiten.
Les persones que vulguin col·laborar han de dirigir-se a l'Avinguda de la Creu Roja número 25 de Cerdanyola del Vallès de dilluns a divendres tots els matins de 9 a 12 del migdia i els dimarts durant tot el dia. Des de Creu Roja demanen que per qüestions de logística només es faci donació d'aquest tipus de roba.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest vespre, a partir de 2:15, l'artista local Benja Villegas presenta a Ripollet la seva primera novel·la, Huele como a espíritu posadolescente. Villegas, que es descriu a ell mateix com a activista gràfic, autònom i autodidacta, enceta així una nova faceta artística a la literatura. I per saber què s'amaga darrere les pàgines d'aquest llibre, tenim a l'altre costat del telèfon el seu autor. Benja Villegas, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Pues molt bé, i tu què tal?
Pues bé, molt content d'estar al poble avui podem presentar el llibre.
Com i quan et vas plantejar que volies escriure un llibre? Perquè, de sobte, dista molt del que havies fet fins ara, això.
Sí, la cosa ha sigut tot molt casual i alhora molt encadenat amb tot el que un va fent, no? Jo acabava de fer l'anterior disc d'Anicet, de Generació Perdida, amb tot el barullo que havia creat el viral que havíem tret per avançar el disc, i una editorial de Còrdoba que acabava de començar, que és així, són joves i estan fent una iniciativa molt maca, que es van de part editores, es va posar en contacte amb mi per fer la presentació d'un dels llibres que havien acabat d'editar. Ells és una editorial que edita sobretot a no escriptors i en aquest cas gairebé tots músics, i els hi donen pues, un espai per poder deixar-se anar a nivell literari. Jo vaig fer la presentació del llibre de poemes de Raül Bernal, allà ens vam conèixer i bueno, es podria dir que va ser com amor a primera vista. Mm-hmm. I llavors a mi el seu projecte em va flipar, a ells els hi agradava bastant el meu discurs curs i el meu univers, i bueno, la cosa va ser com una proposta així gairebé, va sortir com natural, no? Va ser com, escolta'm, hem de fer alguna cosa, no?
Ja, i aleshores surt aquest Huele como a espíritu posadolescente, que què hi trobarà la gent que el compri?
Pues clar, a nivell formal, no, poder s'hauria dir que és això, que són un conjunt de relats de ficció, o que jo els divideixo en materials, en aquest cas, que és licra, cel·luloide i vinil, i pues això, pues són petites històries, unes més llargues, unes altres més curtes, pues això, englobades una mica en els superherois, la música, el cine, que són les coses que a mi m'agraden, però al final són històries de persones, encara que les vesteixis d'herois en decadència, diguéssim, al final són històries normals i jo crec que tothom es podrà sentir una mica identificat.
Mm-hmm. Ha estat una mica com aquella petita cosa que tu tenies amagada, que encara no havies compartit a nivell artístic i que ara tens l'oportunitat de fer-ho? És a dir, sempre havies escrit i no t'havies atrevit mai a mostrar-ho?
Pues realment mai havia escrit. O sigui, la cosa és que jo la primera vegada que decideixo escriure és quan escric la meva primera cançó, i això no deu fer més de 3 anys. Però sí que havia guionitzat de forma segurament poc correcta, però havia guionitzat històries, sempre havia imaginat molt. Diguéssim que narrar i comunicar-se és una cosa que sí que m'ha agradat sempre, no? És a dir, pues, de fet, el disseny gràfic moltes vegades és narrar, no? I inclús fer un vídeo com el de la Generació Perdida, al cap i a la fi és escriure, no? Llavors, com a mi m'agraden els formats, jo el que havia era tractat d'uns altres formats. En aquest cas era tornar a fer el mateix, que és explicar, comunicar-me i explicar una història, però en aquest cas utilitzant el format de la literatura, que al cap i a la fi el coneixem tots, perquè el que sí que hem fet tots és llegir. Llavors, bé, no sé ni què estic dient.
No, parlàvem, jo et preguntava si això era un petit cuc que tu tenies amagat, no, i que no havies mostrat, però no, veig que no, que simplement t'ha sorgit l'oportunitat i tu, exacte, que ets un valent, exacte, has dit pa'lante, no?
Sí, el que sí que tinc, diguéssim, la cosa és que el que tinc al cap molt sovint són històries, no?
Uh-huh.
I a vegades aquestes històries, com per falta de mitjans, es transformen en cançons. Quan tinc una mica més de mitjans es poden transformar en un vídeo i sense cap mitjà pues, es pot transformar ara, a partir d'avui, en un relat. Llavors és això, vull dir, hi ha històries en el llibre que la gent pot trobar en una de les meves cançons, que estan directament connectades, la cançó i el relat, no? O sigui, vull dir, la cosa és, l'univers sempre està allà.
Cançons com aquesta.
Me cuesta madurar e imitar a ese hombre que vi, un supuesto ejemplo a seguir.
Benja, l'evolució des de que vas començar a Manicet ha estat també bastant meteòrica, no?
Sí, la cosa ha sigut una mica estranya, no? Perquè jo sempre havia fet música des de molt jove, però sempre havia tocat al baix i havia com acompanyat les cançons dels altres, no? El 2010 em plantejo l'opció d'escriure una cançó i de fet l'altre dia comentava amb un amic que quan jo vaig començar a escriure cançons jo tenia dos referents a nivell líric en el tema de les cançons, que són el Fomega, que és un raper de Màlaga que a mi m'agrada molt, que el vaig descobrir el 2005 i que sóc fan des de fa molts anys, uh-huh. I un músic espanyol que es diu Ricardo Vicente, que porta molts anys tocant a la Costa Brava i altres grups, i en solitari ha estat amb New Raymond fent gires, etc. Pues clar, només en 3 anys, diguéssim, jo els tenia a l'iTunes escoltant-los com a referents, i aquesta nit presento llibre amb el Fomega, o sigui, els dos estem junts com igualats a presentar el nostre llibre, uh-huh. I l'editorial Banda Part acaba d'editar, més dels nostres dos llibres, el llibre de Ricardo Vicente, no? O sigui que ara mateix hi ha moltes fotos dels nostres tres llibres arribant a les botigues que dispensen els llibres de Banda Part. Llavors sí que és algo bastant sorprenent perquè fa 3 anys eren persones que per mi eren, pues això, referents que no podia arribar a tocar, i ara mateix em sento com igualat, no?
En paral·lel, no?
Exacte, llavors és molt interessant, ostres, dir que guai, no? Mm-hmm. O sigui, a vegades mola no posar-se límit i deixar-se anar, no?, també una mica.
On està ara aquest projecte d'Anicet? En quin punt es troba? Doncs
pues ara mateix estem amb el segon disc pràcticament enllestit. Hem d'acabar de pensar com l'encetem, com acabem de redonir el projecte audiovisual, perquè a nosaltres ens agrada molt fer tota la part audiovisual a més de la música. Mm-hmm. Però diguéssim que la música ja està feta, tinc el disc ja bastant definit, i ara hem d'acabar de pensar com l'empaquem, i si tot va bé, el 2014 podrem presentar disc.
Molt bé, abans, però aquest divendres, a la cafeteria Amy's, com és que has triat aquest lloc?
Pues mira, m'havia plantejat a priori fer algo més institucional i fer-ho al poble, pues això, dins d'algun dels espais, pues això, municipals, com sempre, però a l'editorial totes les presentacions que ha fet tant a Barcelona com a Madrid, com les que va preparant, la gira que va preparant per Andalusia i el rest d'Espanya a partir del gener, és a llocs molt, molt petits, a cafeteries i tal. I llavors em va semblar interessant també, jo ja havia fet un concert a l'Amy's a l'estiu passat, i em semblava molt interessant que hi hagués un lloc a Ripo, que al marge de lo institucional, és a dir, una iniciativa personal d'algú que vol fer coses, no? Uh-huh. Que a vegades al poble es troba a faltar. I jo crec que si es pot, pues, sempre va bé ajuntar una mica esforços i portar una activitat pues, això, cultural, a un espai, que l'espai també es pugui anar com fent fort, no? I convertint-se en un petit referent per les coses, que jo crec que està bé.
Mm-hmm. Doncs ara a la cafeteria Amy's, com dèiem, al carrer de Palau Ausit, número 5, la presentació d'aquest llibre Huele como a espíritu posadolescente, del Benjamín Villegas.
Correcte.
Benja, només dir-te des d'aquí, des de Ripollet Ràdio, que saps que tens tot el nostre suport, que et desitgem moltíssima sort, que segueixis fent les coses a la teva manera, com sempre les has fet, jo crec, que és un segell personal teu, jo penso.
Intento.
I res més, que vagi molt bé, seguim en contacte.
Moltes gràcies, és un plaer parlar amb vosaltres.
Que vagi bé.
Cuideu-vos.
Adeu.
Info, edita i presenta Franzina Ricard.
Aquest dilluns ha obert portes una nova exposició al Centre Cultural. Es tracta de Recerques infinites, fibres, textures i espai, la primera exposició antològica d'Aurèlia Muñoz. A l'acte hi va participar la seva filla, la Sílvia Ventosa, que juntament amb Andreu Dengrà són els comissaris d'aquesta mostra. L'exposició es pot veure fins al 6 de gener.
Dengrà va fer una visita guiada a tots els assistents, repassant totes les peces que la formen i explicant l'evolució de Maria Aurèlia Muñoz. La mostra és un petit recull de les diferents etapes d'aquesta artista, que van des de les seves primeres manifestacions de tapís amb les influències del patchwork, el collage tèxtil i una part molt important d'allò que la va fer especialment popular, els treballs de macramé. La seva filla, Sílvia Ventosa, ens apropa una mica més a aquesta artista contemporània.
Doncs mira, aquesta és una exposició d'Aurelia Muñoz, que era un artista tèxtil, va néixer en 1926 i va morir fa 2 anys. Doncs ella, la seva idea és que s'havia d'investigar, experimentar amb tot tipus de materials i especialment les fibres i les matèries que tenen a veure amb els teixits, però fibres a vegades desconegudes, com el llute o a vegades la pulpa de lli o la pulpa de draps de cotó per fer paper a mà, era el tema de que tothom tenim idees i aquestes es poden plasmar amb una obra creativa, i el seu llenguatge era el tèxtil, com podem tenir d'altres.
Ventosa va destacar la sensualitat del treball de la seva mare.
Clar, és que el tèxtil el que té és que té una gran sensualitat, és un pensar amb les mans, i és parlar amb les mans, per tant és normal que se te'n vagi les mans per tocar-ho, perquè tens l'espró del sisal, que és molt aspre, o tens la suavitat del jute, que és com els fils, com els cabells d'una persona, o tens el plom que pesa, o les plumes que també hi són, que volen, no? Per tant, hi ha molta diversitat de materials i aquests materials estan tractats amb molt d'amor i molta sensualitat, però en realitat no convidem a tocar perquè són peces que són úniques i que són fràgils, no? És fàcil que es faci malbé i que s'embrutin, i tots portem doncs una miqueta de suor, una miqueta de grasset a les mans que fa que s'anirien embrutant.
També podem veure diferents peces fetes a partir del seu treball amb el paper, que també juguen amb l'espai i amb elements aeris.
El proper dilluns a 8:15 del vespre, el Centre Cultural acollirà la inauguració de la mostra Interpretant la llum, 4 mirades, una exposició col·lectiva que es podrà visitar fins al proper 7 de gener.
Es tracta de l'obra gràfica de Basi Mateo, Ingrid García Moya, Josep Delgado i Pepe Madrid. Aquests 4 artistes, cadascú amb la seva particular visió de la pintura, posen en comú una proposta en què la llum i el color, juntament amb el dibuix, són els protagonistes principals. El resultat és una mostra diversa i al mateix temps coherent i carregada de matisos, atractiva per a l'espectador, tal i com ja ha quedat acreditat recentment a Roma, Marràqueix o París.
L'entitat ripolletenca Acció Fotogràfica Ripollet ha estat la 5a classificada en el Campionat del Món de Clubs i guardonada amb una menció d'honor de la Federació Internacional de l'Art Fotogràfic, l'organització fotogràfica més important del món.
El Club de Fotografia, creat l'any 2009, ha valorat molt positivament aquesta notícia. 11 membres d'Acció Fotogràfica han participat en aquest Campionat del Món, cosa que els consolida ja clarament com una de les entitats fotogràfiques amb més futur del municipi.
El proper dimecres 20 de novembre a les 7 de la tarda, la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme de Ripollet, juntament amb l'associació local, organitza una xerrada per explicar les accions que estan duent a terme a l'Argentina per jutjar els criminals de la dictadura feixista espanyola encapçalada pel general Franco.
La xerrada tindrà lloc al local, al carrer de Monturiol número 32. Comptarà amb la presència de Felipe Moreno, membre de la xarxa catalano-balear de suport a la querella argentina. El propi Felipe Moreno és un dels querellants, ja que va ser detingut, torturat i empresonat per la brigada politico-social de la dictadura franquista.
Aquest diumenge, l'entitat Ripollet Sardanista durà a terme la primera de les activitats que té previstes per celebrar el seu 38è aniversari. Serà una doble ballada al pavelló Joan Creus.
Comptarà amb la participació de la Copla Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell i serà a les 5 de la tarda. D'altra banda, el proper diumenge 24 de novembre es farà un dinar de germanor a partir de les 2 del migdia a la Braceria Ripollet i el preu és de 25 euros. Després, a 6:45 de la tarda, es farà un concert al Teatre Auditori del Mercat Vell amb l'Orquestra Costa Brava. Tant les entrades com els tiquets del dinar es vendran el proper dimarts 19 de novembre de 6 a 8 de la tarda al Centre Cultural.
Aquest dissabte el quadre escènic del Casal d'Avis ocuparà el Teatre Auditori a partir de 6:45 de la tarda.
Representaran 2 obres, per un costat l'Esposa i la Chismosa dels germans Álvarez Quintero i el Metge Garrotades de Molière. El preu de l'entrada és de 4 euros. D'altra banda, recordar que el Casal d'Avis ofereix tots els diumenges a la tarda un ball per a la gent gran a la seva seu del carrer del Calvari número 90. És de 6 a 8 de la tarda i el preu de l'entrada és de 2,50 €.
Degut a treballs de manteniment, Endesa ha informat que el proper dissabte 23 de novembre de 2013 s'interromprà el subministrament elèctric a alguns carrers de Ripollet.
Serà entre les 8 i les 9 del matí al carrer del Cot, números 43, 45 i 47, i a l'avinguda del riu Ripoll, números 49 i 51.
Esteu escoltant Info.
ens acompanya a l'estudi Pilar Soteres, que conjuntament amb el doctor Lluís Cabero, cap d'obstetrícia de l'Hospital Vall d'Hebron, acaben de presentar l'Aventura de l'Embarazo, editada per Planeta. La Pilar Soteres, molts la coneixeu perquè és la responsable del programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Cerdanyola del Vallès i membre de l'Associació de Comadrones de Catalunya i, a més, antiga col·laboradora de la ràdio, perquè fa uns anys feia aquí una secció precisament de tot això de salut sexual. Pilar, molt bona tarda.
Bona tarda. Gràcies. M'agrada que hagis recordat aquest temps.
Sí, home, a més, em consta que va ser una secció important, a més, en el moment que es va fer, perquè potser aquests temes no es parlaven tan obertament com era el tema de la sexualitat, i vosaltres aquí a la ràdio en parlàveu amb la Maria Jesús obertament i la gent pues, així podia resoldre dubtes.
Sí, sí, era una època molt molt bona, va ser molt agradable col·laborar. Sí, sí, molt bé, perfecte.
Doncs benvinguda una altra vegada i doncs aquesta gràcies. També per una bona notícia perquè has fet el teu primer llibre, crec.
Sí, sí, és el meu primer llibre. Sí.
Doncs explica'ns una miqueta com va néixer la idea d'escriure el llibre.
Doncs va ser molt casual. Amb el doctor Cabero portem treballant des que em van donar el títol de llevadora des del 79. Vaig iniciar la meva feina com a llevadora a l'atenció privada i l'any passat, amb un sopar que estàvem tot de gent que havíem treballat junts feia molts anys, vam començar lo típic, que és a recordar anècdotes i que si això te'n recordes. I no sé com va ser, vam començar, pues, tindríem que fer un llibre. Dic, pues sí, tindríem que fer un llibre. Pues ah, fem un llibre. I mira, així, mig en broma, mig en sèrio, doncs l'hem fet.
Doncs explica'ns què hi trobaran les persones, o què trobarem les persones que comprem aquest llibre.
Doncs mira, trobareu... El que crec que és molt important és que és un llibre fet per persones d'aquí que treballem amb els protocols del Departament de Salut d'aquí, el que estem fent aquí cada dia, els professionals d'aquí. Per tant, el que trobareu és la manera de treballar que tenim aquí. Això és molt important. No és un llibre en què trobaràs coses que fan en altres països, sinó la realitat nostra, com treballem. I això és molt important, perquè són els mateixos missatges que si aquesta dona va al seu ginecòleg, a la seva llevadora, al seu metge de família, li diran el mateix. I això és molt interessant, jo crec que és molt important.
Sobretot en un moment que reps molts missatges i moltes vegades molt contradictoris.
Sí, amb els missatges tenim que anar en compte, perquè hi ha molta gent que s'atreveix a explicar i dir moltes coses, però sempre tenim que verificar la font, que sigui correcta, perquè parlat, tothom parlem, però cal saber el que s'està parlant.
Basant en l'experiència que tu tens, quines són les principals pors amb les que es troben, o que ens trobem les dones quan estem embarassades?
Mira, les principals pors, més que dir-te quines són les principals pors, el que ens passa a les dones, o passa, perquè jo ja som molt gran, no? Us passa a les dones joves, és que heu tingut poc contacte amb dones que també estaven embarassades i amb recent nascuts. Que això fa molts anys no ens passava. Les dones apreníem i vèiem coses de les embarassades i dels nens recent nascuts perquè ho vivíem, perquè tenies la mare inclús, o la tieta, o la cosina, o la veïna, i veies embarassades i recent nascuts, en el qual aprenies una sèrie de coses perquè ho vivies. Ara això no passa. I tenir un nen quasi es converteix en una cosa extraordinària a les famílies. I llavors, clar, hi ha moltes pors perquè no estàs acostumada ni a veure nens ni a veure embarassades. És que és molt, tot molt nou. Per això sí que és interessant rebre la informació i l'acompanyament de professionals. A l'atenció pública tenim les llevadores i els ginecòlegs, sobretot les llevadores que porten tot el control de l'embaràs normal, de baix risc, que diem nosaltres. Aquí a Ripollet tenim a la Mireia Llucià, que és la llevadora que està a Pinetons i a Ripollet, que us pot acompanyar totes les dones en tot aquest procés i donar-vos una informació veraç, senzilla, adequada, no? Totes les dubtes que tenim, perquè es poden presentar tantes com la imaginació tinguem, no?
Davant d'una situació de dir jo vull quedar-me embarassada, què és el que recomaneu?
A vegades els embarassos es presenten de manera sobtada que ningú esperava, no? Ai, mira, m'he quedat embarassada, però bueno, a partir d'aquell moment la dona pues, segueix tots els controls. Però si és una dona i una parella molt organitzades que diuen, mira, jo és que volem un embaràs, anem a buscar un fill, sí que recomano una visita amb la llevadora o amb el ginecòleg per fer el que nosaltres diem la visita de planificació de l'embaràs, no? que llavors sí que es fa una anamnesis, o sigui, se li fa tota una sèrie de preguntes a la dona, es pot fer una analítica, veure en quina situació està, veure que estigui a l'hora de les vacunes, fer una analítica, veure que la citologia és correcta, o sigui, veure la situació en què està i començar a fer pues, algun tractament, si cal, pues, per exemple, per la prevenció de l'espina bífida, pues, se recomana en aquests moments encara l'àcid fòlic. Doncs, bueno, fer tota una sèrie d'intervencions que poden afavorir aquest embaràs, que és l'objectiu.
Mm-hmm. I segons la teva experiència, quines són les coses més importants que vivim o que s'han de tenir en compte mentre estem embarassades?
De cuidar-nos.
I que ens cuidi.
Ai, sí, per suposo, això tota la vida. Que, sobretot, cuidar-nos. Ens poden cuidar, però les primeres que tenim que aprendre a cuidar-nos som nosaltres. Llavors, això què vol dir? Doncs evitar els hàbits tòxics. Ja sabem, tabac, alcohol i altres tipus de drogues. Una alimentació correcta. Que sembla que això del menjar ràpid i tal, no, pues, productes naturals, menjar poc, seguit, masticar bé, no, la manera de cuinar, menjar fruita, verdures, cereals, carn, peix, i de manera adequada, d'evitar els que tots sabem, els aliments que no ens convenen. I si no ho sabem, doncs ho preguntem, perquè tenim el metge de família i la infermera de família que et pot orientar sobre l'alimentació adequada, i en el cas de les embarassades, doncs la llevadora la podrà informar correctament. I també podeu consultar en el llibre, que s'explica molt bé.
Sobre el que parlàvem dels falsos mites i aquestes coses que ens diuen, què és el que no hem de creure'ns?
El primer de tots, que hem de menjar per dos, no cal. El nostre cos és tan intel·ligent i està tan ben fet que no cal que mengem per dos. Sí que cal que mengem els aliments correctes. En el llibre hi ha tot un apartat sobre alimentació adequada, la piràmide d'alimentació, els aliments més adequats. Això és molt important. Menjar de manera correcta, elaborar, cuinar de manera correcta, això és molt important. Aquest és un dels mites típic, no? Que ha de menjar per dos. No, de cap de les maneres. Que no pot fer no sé què, que no pot. No. L'embarassada pot fer exercici, pot nedar, pot tenir relacions sexuals, pot fer una vida pràcticament igual que feia abans. Si anava saltant i fent coses d'aquestes, doncs potser que no li convingui, no? Aixecant pesos excessius, això no. Però ha de procurar fer una vida normal, evitar cansar-se excessivament, però que la seva vida sigui el més normal possible. Sí, pensant que està fent una feina extra, que és fer un fill a dins seu.
Mm-hmm. Quins són els principals canvis que experimentem les dones quan estem embarassades i quina és la millor manera d'afrontar-los?
Un dels primers canvis que notem totes les dones quan ens quedem embarassades és que estem allò que diríem més tubetes, no? Que es diuen bon dia i buah, no? O aquests serien molts emocionals, sí. Hi ha els canvis emocionals, després hi ha els canvis físics, no? Que comences cada cop, dius, ui, aquesta camisa no encorda, eh? I és que el pit acostuma a augmentar de tamany. Es para, eh? Només guanya una o dues talles i prou,
i després,
eh?
Torna, no, i després torna.
Menys mal, eh? Si seguís creixent, després ja, clar, el desenvolupament de la panxa, no? Que ens va creixent la panxa. Mm-hmm. Això són els canvis físics més importants.
Mm-hmm. Jo suposo que aquest llibre, a part de ser per dones, jo suposo que també el recomaneu molt seriosament als homes.
Recomanem a les parelles. Clar, que és molt important. Perquè a vegades les dones, jo sí que veig a vegades que pequem de que donem per suposar que la nostra parella ja ho té que saber. No, pobres, no ho saben que ens passa pel cap. I els hi tenim que explicar, mira, em passa això, tinc aquesta por, noto això, fer-los-hi partícipe, perquè ells no s'ho poden imaginar, el que ens passa pel cap ni el que sentim. I jo crec que aquest llibre els pot ajudar a entendre el que ens passa.
Mm-hmm. Suposo que, per exemple, que participin també en les classes de preparació al part també és una bona idea en aquest sentit.
Sí, i amb això sí que hem fet un canvi molt gran. Mira, jo treballo aquí a Ripollet des de l'any 1992 i des de llavors fins ara el canvi de la participació dels homes en tot el procés és impressionant. Jo estic encantada. perquè abans quasi era com, oh, un home que ve a la preparació, quasi, ui, no, no, que molestarà les altres dones. I ara no, els encoratgem a que participin, a que vinguin i que estiguin. És molt important que ells participin. Però la part important és que les dones els deixem participar, perquè a vegades semblava com si era una cosa tant de dones, que havíem oblidat o deixàvem allà aparcat que era un procés de dones. No, no, és un procés de la parella.
Mm-hmm. Pilar, és evident que amb tot el tema de la maternitat hi ha coses que han canviat, i una d'elles és l'edat amb la que moltes dones decideixen o decidim ser mares. Ara som mares més grans, i això comporta riscos.
Aviam, el primer risc és que costa més quedar-se embarassada. A partir d'una certa edat ja no és tan fàcil quedar-se embarassada. I per altra part, a vegades quan comences a voler-te quedar embarassada sorgeixen problemes que fan que retardin encara més a poder ser mares. Aquesta és una realitat nostra, perquè estem donant prioritat a la feina, a l'estabilitat, a aquestes coses, abans de ser mares. A l'embaràs en si, el primer risc és la dificultat a vegades per quedar-te embarassada. Un cop et quedes embarassada, actualment no es fa res gaire diferent a què es feia abans. Es tenen que tenir en compte tot igual. Inclús el diagnòstic prenatal no canvia, es fa igual per una dona de l'edat que sigui. Segons el resultat, es farà una actuació o una altra. Si amb els cribatges que es fan actualment surt un risc alt, a la dona se li donarà la possibilitat de complementar l'estudi amb una amniocentesis o una biòpsia de còrion. Però ens dona igual. Sí que aquest risc amb l'edat també augmenta.
Mm-hmm. Ens quedem embarassades, passen els mesos i arriba el dia fatídic o meravellós.
Meravellós.
No, meravellós, el dia del part. I la primera vegada vas morta de por. Què li dieu a les dones perquè vagin una mica més tranquil·les?
D'entrada, que confiï en l'equip que l'atendrà. Això és el més important. Tenim la sort de viure on vivim, en què tenim uns centres sanitaris que són de primera línia. Llavors, el primer és confiar en les persones que t'han portat a l'embaràs i en el moment que arribes al part, amb l'equip que et portarà al part. I ja està. Jo diria que confiés i que preguntés. Perquè a vegades també els professionals, si estan en un moment molt agobiats de feina, a vegades donen coses per sapigudes, no? Què preguntem? Què en faràs? Què no en faràs? A més, ara tenim una eina molt bona, que és el que nosaltres diem el pla de naixement, que és un document que la dona i la seva parella poden preparar perquè quan vagin a parir el portin. I et fa reflexionar en totes les coses que vols del teu part, del moment del part. I està bé, tu en un moment ho treballes a casa tranquil·lament, pots preguntar-li coses a la teva llevadora referent si tens algun dubte, però la teva parella i tu heu preparat com voldríeu que fos el vostre part. Això ajuda a que quan arribis al moment del part arribis diferent. És com les dones que fan preparació a la maternitat, no? Tenen alguna idea més i arriben diferent. Doncs el pla de naixement també ens ajuda a arribar diferent en el moment del part.
Mm-hmm. I ja per acabar, perquè jo podria estar aquí parlant amb tu molta estona sobre aquest tema, perquè sempre és un tema que dona per molt i a més és molt agradable de parlar-ne. Però per acabar, com s'ha d'afrontar l'aventura d'un embaràs a la parella, com a tu mateixa, en general?
Si has decidit que estàs embarassada i que tires el teu embaràs endavant, afrontar-ho amb alegria, tenir en compte que el primer és la teva salut, o sigui, seguir els controls que et marca els teus professionals, la llevadora que et porti, el ginecòleg, fer una vida sana, demanar informació en els llocs que te'n pots fiar de la teva llevadora, el teu ginecòleg, et pots fiar d'un llibre que està escrit per professionals de la sanitat pública de Catalunya i buscar informació en els llocs que et poden acreditar. Uh-huh. I tranquil·litat. Un embaràs pot anar... La majoria d'embarassos, el 90%, van molt bé. El tant per cent d'embarassos que no van bé, que tenen dificultats, penseu que estem en una comunitat en què es poden solucionar moltes coses.
Mm-hmm. Doncs Pilar Sotera, responsable del programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Cerdanyola del Vallès i membre de l'Associació de Comadrones de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver vingut a la ràdio. Segur que tornarem a convidar un altre dia perquè ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Thank you. Breus informatius.
La sessió de les nits de música ens parlarà de la història del cinema musical nord-americà aquest vespre a les 8 al Centre Cultural, fent un viatge des del cinema mut fins a l'actualitat. Serà a càrrec de Lluís López i Joana Raja.
El Patronat Municipal de Cultura organitza en el marc de les trobades en l'art dels dissabtes una sortida al Caixa Fòrum per visitar l'exposició Pissarro, que el concert hora i lloc de trobada al Centre Cultural.
El Centre Excursionista de Ripollet cobrirà demà l'etapa 6 de la ruta GR5 que fa el recorregut Sant Llorenç-Sant Miquel del Fai. La totalitat de la caminada és d'uns 20 quilòmetres. L'arribada al punt de sortida es farà en autocar i els participants hauran de portar menjar i beure suficient per tot el dia. Els preus i vies d'inscripció es poden consultar a la pàgina web de l'entitat centreexcursionistaripollet.com.
Els cinemes del Punt de Cerdanyola faran el passi de la pel·lícula en 3D Gru, el meu dolent preferit 2, adreçada als més petits. És una iniciativa del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Occidental que ofereix la projecció de pel·lícules en català a preus reduïts. Serà aquest dissabte a les 4 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. El preu és de 4 euros.
I el proper dijous, dia 21, hi ha una sortida al Museu i Poblat de Can Oliver de Cerdanyola, conegut com el Poblat Ibèric, que s'ha càrrec de gent activa i va adreçat a tots els pensionistes que hi vulguin participar. S'haurà de confirmar l'assistència a la Regidoria de Serveis Socials. L'activitat és a les 4 i mitja de la tarda i està organitzada pel Patronat Municipal de Cultura.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
Abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs sembla que ens espera una baixada de les temperatures una mica més acord amb l'època de l'any en què estem i de cara a demà dissabte i diumenge i dilluns tenim alta probabilitat de pluja. La resta de la setmana les temperatures es mantindran baixes, però no passarem dels cels ennuvolats.
I fins aquí l'info d'avui divendres 15 de novembre de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat.
Bienvenidos todos a la ciudad.
I els deixem amb el tema musical Ciudad de Suicidio d'Anicet, grup liderat pel Benja Villegas, que tal com els hem explicat fa una estona, aquest vespre presenta el seu primer llibre al local Amy's d'aquí de Ripollet. Gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
Digan adiós a su intimidad. Teman a que al tiempo temerario asuman su letargo, no intenten escapar del asfalto adhesivo que los unirá a esta nuestra comunidad, comúnmente conocida como la ciudad del suicidio. Suicidio.
ciudad del suicidio. Aquí puedan revivir el bosque de Shyamalan y no tendrán nada que envidiar.